Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Moltes regions, ciutats i nacions presumeixen de plats especials, típics i tradicionals, però molt poques compten amb una cuina. A Catalunya tenim una cuina pròpia. Aquesta asseveració és de l'enyorat escriptor Manuel Vázquez Montalbán, a qui li devem una extensa bibliografia de textos culinaris escrits amb una especial sensibilitat. Escriure una història de la nostra cuina equivaldria a remuntar-nos molts segles enrere per parlar de les nombroses civilitzacions que han trepitjat aquesta terra duent la seva cuina i els seus costums. Des dels íbers, els grecs, els romans, els àrabs, els visigots, fins a les actuals emigracions. En el fons, són el resultat d'un mestissatge de llarga tradició. Podríem, inclús, remuntar-nos en la recerca de dades a la Roma imperial. En algun escrit d'aquelles èpoques ja es parla del blat i les ostres de Tarragona, de l'oli d'oliva, de vins afruitats, del viver de peixos construït pels romans al Golf de Roses quan es va establir a Empúries. En l'alimentació diària de la gent del carrer trobem referències als naps, espàrrecs, pèsols, cigrons, pastanagues, all, julivert i un llarg etcètera, etcètera. I és que, al llarg dels segles, la història de la nostra cuina ha quedat recollida en l'obra de gent com Ramon Llull, Francesc Eiximenis, Enric de Villena, Robert de Nola, que, al segle XV, escriu una obra mestra sobre cuina amb un títol quilomètric que es coneix com el llibre del coc i del que Josep Pla diu que fou exactament el nostre país i el segle XVI un best-seller. Text extret del llibre Ànima, del restaurant Les Cols, de Fina Puigdevall i Manel Puigvert, de Montagut Editores.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a la línia telefònica el gran mestre de mestres, el gran cuiner, sommelier i periodista de gastronomia, en Manel Guirado. Manel, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com anem?
Doncs bé, mira, aquí, esperant que ens facis una nova proposta per aquesta guia culinària, que bé, no podem parar. Pensa que hi ha molta gent que aprofita els estius, i en aquest cas ara, per anar als restaurants que diem. Per tant, no sé quina proposta ens faràs avui.
Mira, jo, just abans de sortir aquests dies de vacances, he estat en un restaurant que hi ha a prop d'on visc, jo estic a Sant Cugat, llavors, quan ens volem moure, però no gaire, doncs en aquesta ocasió vam anar a Bellaterra, que ja és la zona, bueno, és terme municipal de Cerdanyola, però està com a les afores, a un restaurant que es diu Ébano, que ja porta uns anyets oberts, gent molt jove, i que fan una cuina, doncs, fresca, amb certes arrels, però sense deixar de banda, doncs, bé, els agrada bastant tot el tema, que és el cuinar asiàtic, l'ingredient asiàtic, que a mi també m'interessa molt, que m'agrada molt.
Ah, està molt bé aquestes fusions moltes vegades, no? És a dir, això alguna vegada n'hem parlat amb amics, mira, amb la Txenki de l'Autoxina, que diem, ostres, una vedella amb bolets tradicional catalana, però amb un toc, diguem-ne, a vegades d'una espècie, a vegades d'un líquid, a vegades d'una picada, clar. No? Això queda bé.
Sí, clar. Al final te'n vas a un lloc o a un altre i veus algunes connexions, sigui per la tècnica, pel producte, per algun concepte, que dius, home, això si ho juntem probablement té lògica. No? Uh-huh. També tenen algun origen, diguem, històric, no?, que fa que hi hagi també connexions, en alguns casos, no sempre. Uh-huh.
Tu saps si té alguna cosa a veure l'Ébano de Bellaterra amb l'Ébano de Barcelona?
Mira, amb el de Barcelona no ho sé. Jo sé que a Sant Cugat després van obrir una sucursal, per dir-ho d'alguna manera, un bar una miqueta més informal que es diu Ébanito. Aquest segur, el de Barcelona, no t'ho sé dir.
Molt bé.
Què
hi podem tastar-hi, aquí, Manel?
Mira, doncs, en relació al que deia ara, no?, aquest tema dels asiàtics i tot això, per una banda, els agrada bastant tot el que són el tema tartars, amb la versió precisament més clàssica, no?, fan el seu steak tartar, que el fan molt bo, i d'altra banda doncs també fan un steak tartar doncs de pell i marisc, que li donen un toc una miqueta més asiàtic, i després doncs també els agrada bastant tot el tema aquest, doncs ara et faig una guiosa però li dono un toc més d'aquí, o però et faig un raviol i li dono un toc més d'allà, no?, això com en trans, no?, treballant bastant aquest tema.
Veig que també fan un plat mític, diguem-ne, que allò... parit per un català i afiançat per un basc, com és aquell foie amb anguila, no?, que el mestre Vera Sategui sempre s'ha proclamat, però que era fet d'un català, que de fet el tenim lluny de casa ara.
Ostres, il·lustra'm, aquí m'he perdut jo.
Sí, doncs és una terrina de foie, diguem-ne, la tradicional és, diguem-ne, amb capes d'anguila fumada i poma, i veig que l'Ébano aquí fan una cosa semblant. Doncs, mira, busca dia que hi anem, va.
Perfecte.
Molt bé, i què més hi podem tastar aquí?
Mira, aquí fan bastant bé, m'agrada força els arrossos. Sobretot secs, no?, que a vegades costa trobar llocs on facin a bons arrossos secs. Aquí els fan bons i normalment en tenen dos, tres, quatre de diferents. Peix o marisc, mar i muntanya, de carn, els fan bons.
Que bo.
Hi ha un altre element, diguem-ne, a favor de l'espai, que no me n'oblidi, és el fet que tenen una terrassa interessant, vull dir, molt bonica. És una antiga casa del que seria Bellaterra, no?, aquestes cases de jardí, per tant, ara que és època, diguem-ne, de menjar fora, la veritat és que sí, està força bé.
Doncs mira, fem una cosa. Comença a mirar el calendari. Vés-te'n de vacances, que sé que demà te'n vas a córrer una miqueta, però quan tornis, busquem i anem, tu. Passarem una bona vetllada aquí, en aquest restaurant Ébano de Bellaterra, que entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Moltes gràcies, Manel.
Vinga, vosaltres.
A passeu.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegada, fruita seca per picar.
Un fruit ataronjat, el primer de la temporada, que té pinyol i que pots menjar-me com si fos un plat. Treu-me la pell, que se separa fàcilment, i sobretot no et mengis els dos o tres pinyols de color marró brillant que tinc a l'interior. Resulto molt digestiu i ric en vitamina A. Al principi veuràs que sóc de color verd, però espera a menjar-me quan sigui d'un color groc ataronjat, que voldrà dir que ja he madurat. Tinc un sabor agredolç, lleugerament àcid, una polpa groguenca pàl·lida, molt refrescant, amb una pell forta i compacta. Sí, sóc el nespre. T'agradaria combinar el nespre amb un llagostí bullit? Segurament et sorprèn el nespre barrejat amb un cuscús de verdures. T'agradarà un nespre amb un trosset d'anxova en oli.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil d'en Salvador Brugués, mestre de cuina i especialista en baixa temperatura. Bon dia, Badó.
Bon dia, com estem?
Tu com te l'agrada menjar el pernil? Amb una miqueta de pa amb tomata o què?
No, aquí sí que no.
Què vols dir que no? Pa amb tomata, però si és molt català.
No, aquí sóc una mica pitorroca i el pernil sempre el menjo amb torrada sola. Mai untat amb tomàquet. Jo crec que el pernil és una cosa que té personalitat i el tomàquet li resta. Per tant, aquí, torrada, un bon oli d'oliva, el pernil que no estigui fred i una copa de cava.
Clar, ara anava a dir oli d'oliva, però clar, quin oli d'oliva? Perquè tenim molts olis d'oliva verge extra bons a casa nostra. Tires més cap a Siurana, cap a la zona de l'Ebre, del Baix Ebre, Montsià, cap a la Terra Alta, cap a l'Empordà, cap a les Garrigues...
Ara em mates. Tenim tantes coses bones que entenc que... A mi m'agrada molt l'arbequina. Bàsicament, llavors, de quin cantó sigui, escolta, estem en un país molt ric que fem coses meravelloses, per tant, no cal patir, a tot arreu és bo.
I així t'agrada combinar-lo amb bombolles, no?
Amb bombolles que ens facin sentir bé i que ens demostrin lo bé que estem i la sort que tenim de viure en aquest país.
I la cuina, com t'agrada menjar el pernil? Com t'agrada cuinar-lo?
Bé, jo diria que el record... Un record molt agradable que tinc del pernil és un caldo de pernil. Un caldo suau, tranquil·lament, aromatitzat amb pernil, tipus consumer en fred i es per tornar-se boig.
Tu que ets especialista en baixa temperatura i també en cuina al buit i amb els sistemes d'envasat al buit, creus que un bon plat de pernil el podem envasar al buit i guanya... No hi guanya, és una manera de conservar, com ho veus, això? El buit ens ajuda o no?
No, per mi no. Per mi la seva conservació normal és a la peça i és qüestió d'anar d'escamp fi i anar menjant. A mi no m'agrada conservar. Conservar és quan tenim necessitats, però si podem fer-ho bé, jo et diria tallar i jalar.
Clar, però aquí hi ha una cosa que, clar, obrim una bona cuixa de pernil, un bon pernil, i clar, si ens l'hem de menjar molt ràpid, escolta, ja podem començar a convidar gent, perquè...
Bueno, però si tenim cura de guardar-la amb el seu propi greix, no? que ens tapi, que no suï massa, de no tenir un lloc amb molta escalfor allà al mig de la cuina, podem anar llescant i disfrutarem com animals.
Veig molta gent que quan menja pernil, un pernil bo, li treu el greix. Quan el greix és el gran transmissor dels sabors, tu què fas?
Bé, és veritat que quan hi ha un excés potser ens fa una mica d'estir enrere, però jo me'n recordo una tieta meva que tenia una carnisseria que sempre reia, deia, aquests que em fan treure el greix no saben què es perden. I és veritat, el greix és la part, quan és un bon greix, se't fon en boca i ja està la merda. I llavors hi ha l'excés de greix que es pot tallar i ho pots fer servir per cuinar. Llavors aguantes aquestes llesques de greix a la nevera i quan fas un tall de carn, primer hi passes el greix del pernil i llavors hi fas el bistec i fas un tall de llom i fas qualsevol cosa i es converteix en una festa.
Beneït sigui el bon pernil.
Beneït sigui.
La fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà de A dos gramòfons i amb la veu d'Ari Coderc.
Comencem per la fórmula senzilla. Es fan bullir ous en aigua amb sal 8 o 10 minuts. Se'ls treu la closca i es parteixen pel llarg. S'enfarinen i es fregeixen en oli. El mateix oli serveix per a la cassola. S'hi sofregeix un xic de tomàquet, uns 150 grams per 6 ous, i s'hi posen els ous, rovell per amunt. Es prepara una picada de 75 grams d'ametlles torrades, un gra d'all, julivert, i un melindro, secall o galeta. Ben picat i barrejat, es tira sobre els ous, amb una mica d'aigua, i es deixa bullir per 10 minuts.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I la ruta formatgera d'avui ens n'anem cap a Berga. De fet, ens anem a Santa Eugènia de Berga. Per què? Doncs perquè allà hi ha Làctics Ubac. I tenim amb nosaltres en Ramon a l'altra banda de la línia telefònica. Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Com va començar tot això, tota la història aquí a Can Ubac?
La història és llarga. Molt llarga. Nosaltres vàrem començar a fer formatge l'any 39 aquí a Vic.
Déu-n'hi-do.
Sí.
El 39... El 39, aquella època, clar, un no hi era, però clar, aquella època, si ja parlem de que el 70, bàsicament només hi havia quatre matons, una mica de recuit, no? Vosaltres l'any 39, Déu-n'hi-do, ja començar a fer formatges. Què fèieu aquella època?
L'any 39 es va començar en principi un... Com que no hi havia el que és el formatge fresc actual, es feia molta quallada làctica, es venia a tendre, que era un producte molt apreciat i que és bo, el que passa que ara possiblement ha passat de moda, i llavors es va començar a fer alguna cosa amb quallada normal, però vull dir, en principi es va començar amb quallada làctica.
Déu-n'hi-do.
El que havia après a fer l'avi, el meu avi, que és el que va començar, ho va aprendre a fer a França, això.
Déu-n'hi-do, sí, sí, perquè ara que estic pensant, no hi sol haver-hi quallades làctiques, diguem-ne, tendres, perquè, clar, com que es sol fer amb llet, diguem-ne, crua, no? Això de fer una altra tipologia com aquesta, i a més amb sal, perquè el mató sempre s'ha fet sense sal, és a dir, formatges frescos, però és enzimàtic, no?
Sí, però el primer que es va fer és quallada làctica de vaca, era un formatge doncs, que es venia en 2-3 dies i es venia a tendre pel consum. Era un formatge fresc. Era bàsicament un formatge fresc.
I l'avi, això, i després què? Ho vau anar evolucionant, Ramon, tot això, i anar ampliant?
Bueno, això era en principi amb llet crua. Llavors, de seguida va començar, que va veure que el mercat li demanava a fer mató. I es va començar a fer el mató precipitat amb clorur càlcic. I llavors ja cap a finals dels 40, principis dels 50, es va començar a fer el formatge que es va dir Festa i actualment en diem Arc, que era una quallada enzimàtica i amb quall, que llavors aquells anys tenir quall era un problema molt greu i molt complicat poder tenir quall, i es va començar a fer això amb llet crua, fins que llavors Sanitat va començar a demanar que preparessin pasteuritzadors per poder pasteuritzar la llet i treballar amb llet pasteuritzada.
Va ser que aquella època que semblava que feies un crim si utilitzaves la llet crua, eh?
Sí.
I en canvi això ha anat també donant la volta i ja s'han... Diguem-ne que el món també s'ha fet més gran i tots hem evolucionat amb tot això.
Les quallades amb llet crua, a mi m'explica el meu pare, el meu avi, malauradament ja fa molts anys que és mort, doncs que a vegades sortint de la premsa ja les llançaven directament. No hi ha la llet que gaudim ara. Actualment, un dels grans canvis que hi ha hagut a la fabricació del formatge ha estat la qualitat de la llet que tenim, que als anys 40-50 aquesta llet no era el que és ara.
Clar, clar, clar. Ara també hi ha més controls, hi ha més de tot. Ramon, vosaltres feu molt de formatges, però una de les coses que feu també són pastissos de formatge, eh?
Van ensenyar un matrimoni jueu que fugia d'Alemanya, va ensenyar als meus avis una fórmula que es feia amb formatge làctic, o es feia quark. Vam aprendre a fer quark i en vam arribar a fer molt, a fer quark, la matèria prima, per fer el pastís de formatge a Alemanya. I amb panses, que llavors tenir panses també era una aventura, perquè era un producte d'importació en un país que no s'importava res.
Clar, 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 clar. Déu-n'hi-do, clar. És que eren altres èpoques aquestes, Ramon. I ara aquests formatges que feu, si n'haguéssiu de triar un, haguéssiu de triar la bicoca dels vostres formatges, amb quin us quedaríeu?
A veure, jo penso que actualment jo em quedaria amb el vaca de pastura perquè és un formatge que estem treballant llet de vaca, que costa prou perquè vendre formatge de vaca és complicat, la gent no volen formatge de vaca, i és un formatge, el tenir una pasta semicuita, el tenir una maduració de 7-8 mesos, és un formatge que és molt bo i surten molts matisos i gustos que la gent no hi pensa. Mm. La gent se sorprenen gratament, és un formatge que està funcionant molt bé.
Fantàstic, doncs ens quedarem amb aquest formatge de vaca de pastura de Cal Ubac, aquesta formatgeria de Santa Eugènia de Berga. Que passeu un bon estiu, Ramon. Salut i formatges.
D'acord, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda.
Para hacer un tiramisú.
La Fonda. Cuina, beure i migdiades. Amb Pep Noguer.
I avui no ens mourem de Barcelona, perquè hem quedat a casa d'un senyor que, bueno, que treu fum. Les seves xarxes treuen fum, perquè ell és un personatge, ell és una persona que jo crec que no sé ni si ell sap com ha arribat a estar on està. Però bé, això ens ho dirà, perquè ja el tenim aquí, que no para de remenar, perquè aquest home no para mai, però ja el tenim aquí. Clar, potser el nom a algú no li sonarà. Si jo dic Rafael Antonín, potser no. Però si dic Rafael, llavors ja la cosa canvia, no? Què tal?
Bona tarda a tothom.
Clar, ara que si diuen Rafael pel carrer, què fas? Et gires tu o no?
Mira, ja arriba un moment que inclusive em diuen Rafalita, saps? Quan era petit allà en el col·legi, t'enfadats. O sigui, ja no canvio res. O sigui, si tu em vols llamar, si tu em vols dir Rafael, com Rafa, com Rafael.
Per exemple, a casa com et diuen?
Rafa.
Rafa. I
quan m'han de demanar papà.
Ah, quan t'han de demanar calés allò, sisplau, eh? I els amics, també Rafa?
Sí.
Déu-n'hi-do. Perquè, clar, això de Rafael...
Però tinc amics de tota la vida que ara em diuen Rafael.
Et diuen Rafael, veus?
Sí.
Bueno, què et sembla? Deixem el fuel per on allà al dipòsit, hem
emmagatzemat... Sí, perquè no tocarem un cèntim. I a mi... Jo abans posava 25-30 euros... Ara segueixo posant-ho, però tinc que repostar cada benzinera.
Exacte. Doncs en Rafa Antonín, en Rafael, bueno, no sé quan fa que es dedica al món de l'Instagram, però tu per què t'hi vas fotre a l'Instagram? Perquè tu ets el 55, no? Rafael,
sí.
55...
És... Durant molts anys, el 55 era la meva edat. Però ara ja no cola.
Ara ja no cola, ja.
És l'edat que vaig néixer. És l'any que vaig néixer.
I quan vas entrar a Instagram, tu?
Jo vaig entrar a Facebook el 2008, quan va néixer Facebook, i vaig anar evolucionant. O sigui, Facebook era... Com que ningú sabia què posar, doncs mira, quan sorties del dit, doncs pam, posaves això. Després anaves a dinar a un puesto, posaves una foto. Després va sortir Pinterest.
Oh, sí.
I Pinterest ja era molt sectari, tenia un de corbates, un altre de rellotges, un altre de sabates, i fins que un dia va venir la meva filla i em diu, papa, hay una aplicació nova que dejan retocar les fotos. Tenia l'Instagram, quan neix, tenia 5 o 6 podies tocar 6 o 7 coses de, sí, les fotos, que era l'antic Snapset, que després el va comprar Google.
Ja veus.
Vale? I aquí ja m'hi vaig posar i vam començar a fer... Jo cada matí pujava a les 4 del matí la foto quan sortia a córrer.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I posicionava, aquella foto es posicionava a Amèrica. I des de llavors, que sempre poso a les 4 i mitja del matí, perquè és quan Amèrica se'n va a dormir.
Ah, punyetero. O sigui, tu ja a les 4, 4:45, tu estàs despert.
Sí.
Però què fas? Te'n vas a dormir aquella hora o t'aixeques?
No, no, jo em llevo, em llevo.
Tu et lleves a les 4:45.
Sí, sí. La feina s'ha de fer abans del migdia.
Clar, així, sí, tu ja...
Però ho he fet tota la vida, sí, eh? O sigui, no és que vingui d'ara.
Sí, tu a l'hora del vermut ja plegues de treballar.
Sí, però jo només faig el vermut el diumenge.
Ah.
Vale?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, aquesta és una d'aquelles coses, ara que dius això, estava pensant, hosti, quin és l'últim dia que vas entrar al Facebook? I no me'n recordo. És a dir, el Facebook, per molta gent, ha quedat ja com molt oblidat, no?
Sí, és que el que va fundar Facebook, quan fa una cosa nova, se n'oblida de la que ha fet. I Facebook l'ha deixat la meitat. És la que té més publicitat, la que té d'això, però si veus el contingut és molt dolent. Llavors, ara li està passant el mateix amb Instagram, perquè com que està amb tot el del metaverso, sembla que s'han oblidat una miqueta. I està deixant caure Instagram a favor de TikTok.
Sí, ara ens hem de posar TikTok. Tu ja el tens, el TikTok, o no?
Sí, sí, sí.
Sí? I fas contingut diferent a l'Instagram que al TikTok?
Ara he començat a fer-lo. He començat a fer-lo. O sigui, jo gravo uns 15 minuts de vídeo, d'una recepta, i llavors faig un vídeo per TikTok i un vídeo per Instagram. I ara... Abans feia Instagram i TikTok. I ara ja faig TikTok i Instagram.
Ja comença a canviar la cosa.
Per què? Perquè TikTok està evolucionant i amb moltes ganes, i Facebook són una pandilla de xulos. Llavors, el contingut que posen... Si veus el contingut que posa Facebook... El contingut que posa Instagram és dolent, i el contingut que posa el seu jefe encara és pitjor.
Clar, jo el que he vist és que últimament Instagram costa molt de pujar seguidors. Fa uns mesos...
Fa 3 mesos que està totalment parat. Ells el que volen és que la gent posi publicitat. Les comptes estan tremendament difícils. Llavors, ja que fem contingut cada vegada millor, doncs val la pena que algú que te l'aprecia.
Clar, clar, vale? Clar.
Llavors, al final, si t'hi fixes, fa 2 anys Instagram va agafar... I quan va, o fa 3, quan va voler reaccionar als Reels, a TikTok, surt TikTok i ells reaccionen amb Reels.
Amb Reels.
Després, al cap d'un any, ja quan tenen els Reels a tope, comencen i donen avantatge a tots els que venen de TikTok. I han posat una quantitat de una senyora que quasi ensenya el pit, una senyora que no sé què, i no l'acaben d'ensenyar mai. I llavors això és dolentíssim. Vale? Per què? Perquè és contingut... que no té cap sentit. O sigui, jo estava mirant, hi ha noies que surten en biquini perquè han anat a Eivissa, i allò té 100.000 likes. I tu has fet una recepta i has creat un vídeo que has tardat 3 hores o 4 i no te'l deixen veure. Llavors estan més per ensenyar galta que per ensenyar altres coses.
Home, en Rafael en biquini, un banyador, això... Jo crec que estaria bé, eh?
Sí, bueno...
Tindria seguidors.
Escolta, jo quan faig un vídeo d'un biquini poso tots els hashtags de biquini. Dic, perquè totes aquelles noies que estan en els hashtags de biquini també mengen biquinis, eh?
Que et mirin a tu. Molta gent a la teva edat, quan li agrada cuinar, sempre té aquella colla d'amics que li diuen: hòstia, Rafa, hauries d'obrir un restaurant, tu que t'agrada cuinar. Tu series capaç ara d'obrir-lo o estàs molt còmode fent el que fas?
No, jo no vaig voler fer el curs de xef. He fet 2 cursos professionals d'un any. He fet més de 50 o 60 monogràfics. I no vaig voler mai perquè jo no tindré mai restaurant. Vale? Primer, perquè jo els meus objectius a la vida ja estan fets. O sigui, al final és tindre una família, i aquesta família que estudiï, que faci les carreres i que faci ara els màsters, que això s'ho van treure de la màniga. ¿Vale? I quan ja hem fet tot això, tu no tens ja... Ja has fet part d'això. I ara agafar i obrir un restaurant, a les 6 del matí anar a comprar i a les 12 de la nit tancar perquè no et fotin els calés, és impossible. No, no ho faré perquè no ho necessito. ¿Vale? Però és una feina molt dura.
Sí, sí, molt dura, que moltes vegades molta gent no sap on es posa això.
No, no, per això només triomfa un 15%, un 20%, perquè hi ha molta gent que no va a comprar. Jo he vist molts restaurants que fallen per la compra. ¿Vale? Si tu no tens producte, i si et va una persona de fora, si es vicia, ja l'has fumut, perquè contra el producte no es pot lluitar. I llavors, els que triomfen, jo quan veig el Ferran Adrià, l'Isidre, el no sé què, el no sé quantos, que estan per allà a la boqueria a les 7 i mitja del matí remenant, però no perquè no puguin anar a les 10, sinó perquè si hi ha dos caixes d'ous de Reig, me les emporto jo perquè no te les emportis tu. ¿Vale? Això és la verdadera competència i el producte directe. ¿Vale? Uh-huh. Quan veig que tot això es perd i que jo encargo no sé què i és boníssim, i, bueno, i tu com ho revises això? Pues, aquí és on fallen molts restaurants. I quan hi ha crisis, que és el que passa, que tots aquests que han fallat acaben plegant. Mm.
A tu t'agrada cuinar molt, ho fas molt bé i ho fas perfectament, perquè jo és molt divertit veure allò quan acabes de posar un, veus en Rafael, dius, a veure quantes visualitzacions té, al cap d'una estona és que tens res, és que aquest home és un fenomen, vull dir...
Perquè faig una recepta, fixa't que faig una recepta que tu dius és un fenomen, no, és que he fet una recepta que tu la saps fer perfectament i que et veus en cor de fer-la, a més, a una hora que et ve molt de gust i amb un dia que també va molt, molt d'acord. Jo sempre faig una recepta d'acord amb el dia del mes, el dia de la setmana i el temps que fa.
Clar.
Vale? I a més ho faig abans de dinar. Perquè tu imagina't que estàs al despatx a les 12 del migdia, el jefe se'n va a veure un client i la veritat és que se'n va fer l'aperitiu.
Sí, sí.
Tothom engega les xarxes i comença i veu aquest plat. Clar, a les 12 del migdia tu a l'estómac ja et demana marxa.
I arribes a un bar i dius, jo ara vull aquells ous ferrats d'en Rafa amb aquella cansalada...
Però tu també ets cuiner i tu saps que veus cents d'ous ferrats que no te'ls menjaries mai.
Oi tant.
Vale? Perquè no és que sigui difícil, és que ningú ha explicat com es fa un ou ferrat.
Clar, és que hi ha diverses tècniques, no? És a dir, tu... És
diverses, dir, no. Si no té fils durats, jo no me'l menjo.
Exacte. Tu ets aquell que t'agrada les puntillites, no?
Sí, sí. Bueno, però perquè si veig les puntillites, em recorda la meva mare.
Clar.
Com el feien abans, sempre. Vale?
Clar, clar. Clar, després hi ha aquells, per exemple, jo sóc d'ells, dels partidaris, per exemple, que a mi m'agrada molt no haver de remenar l'ou.
És que no l'has de remenar.
Clar, però perquè... hi ha molta gent que el remena, que el mereix, aquells ous ferrats.
No. Tu has de tindre l'oli d'oliva a 175 graus. Pum. Si tu tens que és a punt de fum, li poses l'ou i no el toquis, perquè si el toques, el que és la llema, la couries.
Clar.
Llavors no es pot tocar. I llavors que faci i sense tocar, li poses la sal i ja quan veus que tens totes les puntillites, el treus i està intacte.
I les patates? A tu t'agraden les patates, també, eh?
Tota la vida sí? Les he menjat.
És a dir, jo crec que hem de fundar el Club dels Patatòmens, perquè jo no sé què té la patata, que diguem-ne que sigui bona de totes maneres. No conec ningú que no li agradi la patata.
No, perquè hi ha moltes, moltes, moltes receptes, i el primer que has de saber és el que has de fer amb la patata. Sí, el problema és que cuinem sense saber el que estem fent. O sigui, la patata, què és el que li hem de fer a la patata? Pues treure-li l'aigua. Si no li treus l'aigua, no la faràs cruixent. I com li has de treure? A poc, perquè si li poses l'oli molt fort, sellaràs i es quedarà l'aigua dintre. Llavors, la patata sempre s'ha de començar a coure lenta fins que treu les burbujites, que és l'aigua, i quan la treu, puges i li dones color, i llavors la fas cruixent. Però la fas cruixent perquè no té aigua.
Clar. De fet, aquí tenim molts elements a la nostra cuina més casual, que amb 3-4, diguem-ne, tractaments en faries prou. I a vegades ens entestem, i això es veu molt a les xarxes, no?, a l'Instagram mateix, que hi ha molta gent que dius no cuinen gaire, perquè quan fan una recepta hi barregen tantes coses, no? És a dir, allò aquell concepte del keep it simple, no? Stupid, el qui és, el concepte aquest del disseny, sembla a vegades de que sigui una cosa que sigui... És a dir, es confon la senzillesa amb la simplicitat, no?
I ja, ostres, estic fent unes receptes d'arrossos. N'haig de fer 5 per un llibre nou que trauré. Vale? Cada arròs té la recepta del seu fondo. Vale? Perquè he vist que arriben amb uns fondos o inclús li posen aigua. Vale? I clar, tu pots posar aigua, no sé, del Montseny, però aigua de Barcelona, no. Vale? Perquè com que l'evaporaràs, et quedarà la calç i el cloro. Llavors, si vols un arròs de calç i cloro, fes-lo. Llavors, faig una recepta de caldo, una recepta de sofregit i, per últim, la recepta de l'arròs en concret. Vale? En faré 5 i tu pots fer combinacions amb tot això.
Clar, pots dir el caldo d'aquest amb el sofregit d'aquest i aquest arròs. No?
Tu dius, mira, un fondo fosc de pollastre. No té res a veure amb el que tenim entès per pollastre, perquè fins ara, o sigui, fins fa uns anys, semblava que tots els caldos era tirar tot el que compraves al mercat dintre una olla, li posaves aigua i al cap de 2 hores ja tenies un caldo. No, senyor, s'ha de tractar tot aquest menjar s'ha de tractar per multiplicar el sabor.
Clar, és que aquí el que ens ha passat també, Rafa, és que, a veure, per una banda, a les cases hi ha cuines molt boniques, cuines per fer fotos, però també és que per l'altra cada vegada es cuina menys. És a dir, cada vegada tu vas
sí,
a un supermercat...
Fixa't, no? Que el problema ha estat que des de fa 30, 40 anys les mares han sortit a treballar també, vale? Llavors, han arribat tothom a casa a la tarda, a última hora de la tarda, i tothom ha arribat cansat. Llavors, clar, les mares treballant a fora doncs no han tingut temps de cuinar. I allò que els hi va traspassar la seva mare no ha passat.
Sí, i els homes el que no han figut ha sigut posar-nos... Ara n'hi ha molts que sí, eh? Però els homes han tardat molt més a posar-se ells a la cuina. És a dir,
ajudar, sí.
Exacte, allò que deien, no, jo hi ajudaré, no, és que ens hi hem de posar aquí, eh?
Sí.
I això hem d'entonar el mea culpa tots plegats.
Jo, que recent casat, també era d'aquests que jo ajudaré. Anava a la nevera, sí. Agafava la cervesa i m'assentava al silló. A esperar.
Això no va bé, això, eh?
No.
Això ara picar el crostó, eh?
Bueno, al final el que hem de fer és intentar explicar-ho i d'això. El bon menjar no surt d'un centre comercial, surt dels mercats, del quilòmetre zero i tot això.
A veure, jo veig aquí la cuina d'en Rafa Antonina, en Rafael 55, veig moltes coses. Hi ha algun producte que no t'agradi, tu? Alguna cosa que no suportis?
Mira, jo vinc d'una família numerosa, i efectivament hi ha algo que no suporto, que és el fetge i els ronyons.
De qualsevol animal?
De qualsevol.
El foie gras tampoc, eh, d'ànec?
El foie, sí.
Ah, punyetero. Ah, però això també fetge, eh?
Jo, l'any 2004, vaig començar a fer totes els monogràfics d'Hoffman que feia per Nadal de foie. O sigui, en vaig fer 5 o 6. Hasta que un dia la meia em va dir, diu, ja prou, Rafa, ja prou.
Vine tu a fer les classes, no?
No. I llavors jo sempre faig foie i d'això. Però és l'únic que m'agrada, el micuit.
Clar, és que...
Vale? Però jo de petit, com que era molt primet i d'això, la meva mare m'endossava cada 2x3 per vitamina un bistec de fetge. I allò era d'això, però te'l tenies que menjar. O sigui, a mi ara vaig a menjar i un dia em posen això, doncs ho menjaré. Intentaré deixar dues patates, les que vegi més cruetes, i taparé i d'això, però em veuràs menjar-lo.
Déu-n'hi-do. I alguna cosa que no pots estar de menjar-ne allò una setmana seguida?
El pernil.
El pernil, eh?
Sí.
Jo esperava que arribés el moment aquell del pernil.
Mira, perquè... jo t'explico. Jo quan estava de bé, jo feia cada setmana 3-4 mil quilòmetres, vale? I menjava on podia. I si entrava a un restaurant que no coneixia i veia bon pernil, jo ja estava salvat.
Va.
Vale? El defecte d'aquests restaurants és que són tan imbècils que moltes vegades tenen molt bon pernil i han agafat el pa de la gasolinera. I això llavors ja em rebenta.
Clar, i moltes vegades, això del pernil, també, jo sempre penso que hi ha una mica de, com t'ho diré jo, de desnobisme amb tot això, no? I també, a vegades, d'incultura de nosaltres mateixos, perquè deixem que ens enganyi la gent. És a dir, diem ibèric i com a ibèric ens pensem que tot és el mateix, i no és el mateix, eh?
No. O sea, jo he menjat cumbres mayores, he menjat cabugo, he menjat serrano, i tots sensacionals, ¿vale? Però hi ha alguns que la veritat és que no encaixen. Jo sempre he sigut partidari de poder menjar-ne menys, però menjar-lo bo.
Tu ets d'esmorzar sovint, allò d'esmorzar fort, o ets...
No, jo sóc d'anar d'una tirada des de les 4 del matí fins a les 12:30 a 1.
Sí, vale? Tu vas descobrir allò del dejuni intermitent, no?
No, el que passa que després menjava el doble, eh?
Ah, punyetero. Això no va bé, eh?
No, jo quan m'assentava, jo ja havia fet la jornada. I a la tarda doncs, anaves a veure 2, 3 clients i anaves de tornada, perquè ja et dic, feia molts quilòmetres, però jo tenia que anar a Tudela, i a Tudela jo sortia d'aquí a Barcelona i arribava a Tudela pues, a les 8:45, alguna cosa així. ¿Vale? És veritat que llavors, als anys 90 i d'això, anàvem sempre 200.
Clar, ara és una altra història, això, eh? I de fet, ara també tenim, per una banda, la gran sort de poder fer moltes reunions online, que això semblava que no pogués ser, eh?
Sí, ha canviat moltíssim. De fet, jo quan em vaig donar compte el 2000, l'evolució tècnica i tot això, jo me n'anava el 2006, 2007, me n'anava 15 dies, que tenia una filla vivint a Xile, i no hi havia ni un client que s'enterés on estava, eh? Clar. Ja feia el teletrabajo des de Xile el 2006-2007.
Clar, són d'aquelles coses que passa el dia a dia. I ara que ja tens, diguem-ne, una certa edat en el qual tu mires tot una mica, diguem-ne, des d'una altra banda de la talaia...
Saps quin és el problema?
Quin?
Que no cremem, que no tenim tant nervi. I això que no cremem ens engreixa.
Sí, perquè tu ho fas com jo, eh? És a dir, a la foto de perfil hi tens una foto de... Quants anys fa d'aquesta foto? A veure...
És que no sé canviar-la.
Ah, punyetero.
No m'enganxaràs, eh?
Editar vídeo sí, però canviar la foto no. Això la teva filla segur que t'ho dirà. Estem aquí amb en Rafael. No sé si avui acabarem cuinant o no acabarem cuinant, perquè, clar, tenim moltes coses, hi ha moltes coses aquí al damunt de la taula, però,
Pep,
clar, aquest
Pep,
home...
fa molt temps que tenim pendent cuinar tu i
sí,
jo,
eh? Sí, ho farem. Sí, perquè l'últim dia que vam estar en una cuina...
Tu ets molt bo, eh? Perquè sempre dius... Mai dius que no saps caure...
No, saps què passa? Que jo sempre penso que quan un cuina per menjar-s'ho.
El que et penses que farem?
Sí, clar, no?
Sí.
Sí, perquè recordo que tu i jo vam estar cuinant a Girona, junts.
Sí.
Amb el nostre amic Antoni Izquierdo, que de fet aquest estiu l'hem tingut aquí a la Fonda. I clar, quan tu tens un producte tan bo, tampoc et fa falta gaire cosa, eh? Moltes vegades ens volem inventar, i aquella senzillesa del producte, amb aquella grandesa que té, i quan hi ha tècnica, ja n'hi ha prou,
sí,
això.
Sí, sí, és saber el que has de fer amb cada producte. I si no ho saps, no et facis el llest, i d'això, pregunta, i avui tens Google, preguntes, i si veus que un cuiner et dona un consell, fes-lo.
Sí, el que passa que això també hi ha moltes coses, eh? És dir, l'altre dia vaig fer un amic meu, em va dir, jo he après a cuinar amb vídeos del YouTube, i penses, bueno, clar, és que hi ha vídeos i vídeos també,
has d'escollir, eh?
Has d'escollir molt, eh?
Has de veure que com a mínim sigui un arguiñano.
Allò,
el que passa que a l'arguiñano l'únic que no li pots fer cas és amb les quantitats, perquè posa uns plats per 17 persones, que tela, eh?
Bueno, perquè ell compta 4 càmeres, 2 de so, no sé què, faig menjar per 17.
Però té una cuina molt, molt neta, jo l'admiro moltíssim, eh?
Tu sempre cuines per un?
O per dos, o depèn, tingues en compte que també faig molts menjars a casa, amb tants seguidors tinc molts compromisos.
Déu-n'hi-do. Què faràs quan arribis a 1 milió? Perquè no et queda gaire, eh?
Bueno, ara estic fent més coses. Estic fent televisió, m'agrada moltíssim. Si la xarxa no es deixa, pues, jo crec que amb televisió i arribant a altres punts del país hi arribaré, ¿vale? Però no és l'objectiu principal, eh? Jo crec que ara, en aquests moments, haig de pujar a TikTok i fer un directe per Twitch.
Hosti, tu, això del Twitch... Et veig més avançat.
Tinc un projecte molt maco que també hi participarà a televisió. Uh-huh. Vale? Que és 3 dies a la setmana fer 3 directes, un per cada xarxa. D'aquests directes fer un resumen d'una recepta, tres resúmens de recepta, i deixar-les penjades a cada post amb la seva recepta. Vale? Això, si ho tinc apoio amb televisió, això farà que pugi, però que pugi d'una manera des de fora a dintre, no des de dintre, perquè dintre està molt apretat i no et deixen, perquè les comptes grans no les volen.
Tu t'haguessis imaginat mai aquesta repercussió que has tingut a les xarxes socials amb les teves receptes?
No. La veritat és que no tenia un objectiu d'això. A mi em va canviar quan al començament, els vídeos i d'això, vaig veure que tothom ensenyava lo maco que era ell i l'enveja que podia donar. Llavors vaig començar a fer aquesta recepta casera perquè la fes tothom. I jo no tinc intenció de que vinguis al meu restaurant, sinó que tu et facis la recepta.
Clar, ara parlaves de restaurant, no? On te va menjar en Rafael Antonín quan se'n va al restaurant que no es queda a menjar a casa?
Aquí tinc 2 o 3 restaurants que m'agraden moltíssim. Un seria el Tram Tram.
Ah, mira.
Per què m'agrada el Tram Tram? Primer perquè cuina molt bé, això és veritat, però hi ha un espai entre taules, hi ha una taula molt ben posada amb mantels de fil. Em nego a pagar a menús d'aquests caríssims assentat amb un taburet i amb una taula de màrmol d'això, comprens? Que això és, ara sembla que és el nou estil. Pues a mi el nou estil no m'agrada. I per al que queda en el convento me'n vaig en aquests que ho fan de la manera d'abans. M'agrada moltíssim Via Veneto i m'agrada moltíssim com a innovador i d'això Alquimia.
Home, Jordi, clar, és que m'has dit uns llocs, en Jordi, l'Alquímia i al costat. Què fas? Va sovintejant Alquímia un dia?
No? Sóc d'anar a menjar molt fora perquè obren tard, a 1:30.
Obren tard, clar, és que com que tu has plegat de treballar a les 12...
Eh? No, a les 12 no, a 12:30, que és pràcticament l'hora que ja no molestes.
Mira, de fet, l'altre dia, en un bon restaurant d'un bon amic de l'Empordà, al motel, ells obren a 1:15. És a dir, poder anar avui en dia a 1:15 a dinar en un restaurant, és a dir, fer aquest horari molt més europeu, potser ens hi haurem de començar a acostumar, no?
Per ser a Girona, sempre que vaig, el que més m'agrada és el Massana.
Home, en Pere, que ja hi deixa el fill...
Sí, I després, quan vaig a Sant Felí, a Platja d'Aro, al Dorado Petit.
I de l'ell. Clar, potser és el que et falta, no? Fer crítica gastronòmica. N'has fet mai?
No, perquè saps què passa? Que també valoro, no ho sabria fer, perquè valoro molt l'esforç i les persones i el servei, comprens? Hi ha vegades que es pot millorar, però la cuina no és una eina exacta, per més que vulguem i per més que els hi posin un paper el que té que fer la manipulació. Llavors, si estàs bé en un puesto i d'això, doncs jo ho perdono d'això. I el que no et perdono és que em posis un mal pa, aquestes coses, el petit detall, comprens? Mm. Perquè vaig a puestos perquè em donguin el millor, però que un dia, escolta, ja pots fallar, però és igual, també si els hi dius i d'això, però no faria la crítica, eh?
De fet, sembla estrany que, diguem, en aquest moment que estem de la societat, que per una banda el que ens agrada molt és ensenyar, per l'altra que hi hagi tanta gent que li agradi criticar. I mira, quan critiques d'una cosa que saps, no? Perfecte, però clar, quantes crítiques hi ha? És a dir... Jo no sé si tu hi estàs o no hi ets, o tens perfil o no tens perfil d'un format de TripAdvisor o així, no? Però a vegades veus crítiques...
Jo veig unes crítiques tremendes de gent que els veus menjar i t'estan parlant amb la boca plena. Jo quan m'està parlant un tio amb la boca plena no li accepto cap crítica. Comprens? Perquè ell no sap menjar. No hi ha, en aquests moments, hi ha molt pocs gent en aquest país que siguin com el Néstor Luján o d'això... que eren uns mestres de tot, però que tenien un paladar que era inimaginable. Vale? Mira tota la documentació que van deixar i d'això. Jo parlo molt amb el Capel. És un tio que en sap un rato llarg, però és que a qualsevol instagramer que es posa a criticar, ja et dic, i se senten, comencen a parlar amb la boca plena, i comencen a fer... no saben agafar els coberts, i no saben d'això. Escolta, primer, apena sentar-te a una taula, i després critica.
Rafa, Rafael, Rafael, Antonín, Rafaelinho, com deies. Aquest...
Lo que tu vulguis. Sí.
Moltes gràcies per deixar entrar a la Fonda de Catalunya Ràdio avui a casa teva. I mira, ara, si et sembla, tu cuina i jo miraré que així encara
n'aprenc. A mi m'agradaria que un dia vinguis a fer el programa a casa.
Fet.
Vale? I farem un show cooking per ràdio.
Va.
I si no t'espaviles, abans el farem amb el Carlos Herrera que amb tu.
No, home, no. No, sí, no, no. Sí. Ja parlo jo amb l'Escapa i venim un dissabte aquí en directo, en vivo i en directo, a fer el programa.
Venim a casa, que ho tinc tot preparat, i ho fem.
Fet.
Vale?
Ja hi pots comptar-hi. Va, vinga, comença a treure els ous d'aquí, que jo ara porto una cosa que tinc al cistell. Gràcies.
Mira, mira, mira com comencen a afegir.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor George Bernard Shaw, que diu... No hi ha amor més sincer que l'amor pels bons menjars. I això és el que fem aquí a la Fonda. Estimar els bons menjars, enamorar-nos dels bons menjars, dels bons àpats, dels bons aliments i de les bones tècniques. Adéu-siau i fins demà. Ens tornem a trobar aquí a la Fonda, a la mateixa hora, clar, tot l'estiu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.